Bon dia, bon dissabte d'aquest 9 de març. Torna a ser dissabte, torna a ser cap de setmana i, en conseqüència, l'Aina Soler i la Judit Jansà, ella sempre disposada, sempre contentes, amb proactivitat. Una paraula que últimament estic usant.
Proactivitat?
Sí, no proactivitat perquè no sé si existeix, però proactiu.
Ah.
O proactiva, entenc que el substantiu deu anar per aquí.
Que proactiu... T'has fixat?
És que ara audiència parlem amb... Rotllo, Aina...
T'has fixat que proactiu és el contrari de procrastinar?
No, trinar no. Procrastinar? Proactiu és el contrari de procrastinar.
Però comencen igual?
Bueno, també problema, i no per això jo em confonc. No sé si m'entens el que et vull dir. O sigui, entenc que és pro i després una paraula que existeix per ella sola, llavors et confon.
Castina, tu creus que existeix?
No, Castina no existeix en realitat. Cristina sí.
I, clar, actiu sí.
En fi, bueno, sí. Anirem desenvolupant més vocabulari per poder tenir un lèxic més ampli en aquest
També s'ha llevat aquest matí de dissabte el Joan Amat per fer possible aquest
gràcies,
programa.
Gràcies, Joan Amat, per ser sempre entre nosaltres. Anem a fer, com sempre, un petit repàs del que passarà en el dia d'avui, per si algú encara no ho sap. Tornem a ser aquí per recordar-vos-ho. Començarem ara en breus minuts, en breus moments, de fet, amb la secció de singulars, on el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens portaran, com sempre, com és tradició, com ho diu, al llibre d'estil d'aquest programa, perquè tenim un llibre d'estil,
sí,
tenim un protocol...
Sí, allà el calaix.
És que hauríeu de veure. Tenim el calaix que no tenca. En fi, ens portaran aquests dos personatges, un tercer personatge per ser entrevistat. Últimament, no, l'altre dia em van dir, no utilitzis ni passives ni gerundis. Doncs pues a mi em dóna la sensació que si ho faig sóc més... més góngora, saps? Tinc un rotllo més literari.
I gerundis? Per què fa servir gerundis?
Entenc que per la passiva. No? Una cosa per l'altra. Saps que passiva en rus és... És igual, no m'arriscaré. Crec que és gràcies o alguna cosa així. No sé si en rus, però en algun idioma.
Li direm el
passiva.
Culte.
Ah, no! No és en portuguès.
Ah.
És igual, no ens arriscarem. Després del Marc Paredes i l'Enric Vidal seguirà aquest programa l'Abel Cruces a la seva secció A la Carta, que ens portarà recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Preneu nota, trieu mòbil, boli qui vulgui. L'altre dia vaig escriure a mà. I quin follon haver d'escriure a mà? Mai més. A partir d'ara, sempre
no,
telemàtic. No sé escriure a mà.
No, reivindiquem la cal·ligrafia.
La meva ansietat em fa fer tremolós.
Això sí, però no, s'ha d'escriure més a mà.
El que també ha d'escriure guions és el Cuenca, perquè vindrà, com sempre, a portar-nos actualitzacions en temàtica històrica, perquè ens posem al dia de la cultura general.
De Rússia.
I abans de marxar, com sempre, que fem sal la tertúlia preferida. Avui, Special Edition, estigueu atents. I dit això, comencem amb la capçalera. Dissabte descobrint les arrels i les profunditats d'una persona nova que ens porten cada setmana el Marc Paredes i l'Enric Vidal a la secció de Singulars. Bon dia, nois.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé, tinc un... Ho has sentit? Singulars. Sí. En fi, no sé, nois, si ens heu de donar alguna pista, si ens voleu avançar alguna cosa, si ens voleu donar algun detall del que passarà avui.
Us diem el número.
Ah, vale, clar.
Avui és 65.
65.
Ah,
65.
Mira, ja, si fóssim
ja
una persona,
jubilar.
Ens podríem jubilar.
Ja
depèn de qui, però...
No, nosaltres entenc que cap als 70, per exemple.
No, per Singulars no jubila.
No, Singulars no jubila.
Ah, no jubila perquè Marc Paredes... Que quasi ens abandones, eh?
Quasi, no, 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 això sona molt malament així. Però no, jo continuo aquí, a Singulars, i amb el temps també. Que passa que deixo els serveis informatius de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió.
Per un bon motiu.
Per un bon motiu, sí, sí.
Doncs ja... No sé si
no, no, puc avançar, i tant, i tant.
Sembla que li estigui aquí traient exclusiva.
No, no, si no, no, i tant, i tant. Cada dia, de 6 del matí o 10 del matí, a Ràdio Flashback, donant la previsió meteorològica, al matí la Mare Calva Parí, i també a Flash FM. Per tant, allà em trobareu a partir d'ara.
Molt bé.
Ole, ole.
Qué fuerte, eh? Si ha llovido o no ha llovido...
Ja mai millor dit.
Sí. No ha llovido mucho, pero...
No ha llovido mucho. En fi, anem a parlar del que toca.
Exacte.
Programa número 65 de Singulars, per tant, avui número rodonet. I avui parlarem d'esports, una temàtica que feia setmanes que no recuperàvem. Per tant, doncs avui parlarem d'esports aquí al Penedès cap de setmana, amb una temàtica que aquí a la comarca n'hi ha molt per parlar. Però avui parlarem de futbol. I parlem d'un personatge que, doncs, ara, malauradament, no es troba a la Federació Catalana de Futbol per diversos motius que ara comentarem, però que ha estat una persona important dins la federació, aquí al Penedès Garraf. Molta gent la deu recordar d'una etapa recent. Per tant, avui parlarem de futbol i, Marc, el personatge d'avui té una vinculació amb dos clubs de la comarca.
I tant, perquè va ser entrenador, i ho podem dir, del Futbol Club Vilafranca i també del Sant Pere Molanta. Per tant, dos equips històrics també de la comarca. Per tant, que soni la música i li donem pas.
Doncs el singular d'aquesta setmana és el Manel Duran. Què tal, Manel? Bon dia.
Bon dia. Molt bé.
Manel, comentàvem ara que ja no ets a la Federació Catalana de Futbol des de fa un parell o tres d'anys, ara no recordo exactament la data, però va ser delegat de la Federació durant 10 anys aquí al Penedès Garraf, per tant, tens molt controlada aquesta zona del Penedès Garraf, no? Ara parlarem una mica de la sortida, que va ser, doncs, accidentada no per part teva, sinó per part de la dirigència, no? Però parlem d'aquests primers 10 anys com a delegat de la Federació Penedès Garraf. Com és aquesta tasca de desenvolupament, de seguiment dels clubs? Com és això?
Bueno, o sigui, els has d'anar veient, els has d'anar recolzant, donant tot el màxim recolzament i d'allò, doncs, estant amb ells. I la veritat és que, doncs, els clubs estaven agraïts. La prova està de que, doncs, al final de l'etapa, doncs, van fer un reconeixement tots ells i d'això, doncs, bueno, bé. La veritat és que ajudar-los amb tot el que puguis i ja està. Mhm.
Explica'ns una mica, no, les teves diferents etapes. Ara comentàvem que vas ser entrenador del Futbol Club Vilafranca, però també ho has estat del Sant Pere Molanta i d'aquest mateix club en va ser el president durant 8 anys. No? Explica'ns una miqueta, no, tot el teu procés en aquest cas.
A veure, en futbol base vaig estar, com que no estava vinculat a Vilafranca, doncs estava a Tarragona, a la Salle Tarragona. A la Salle Tarragona, doncs, vaig fer el que és el futbol base, bàsicament, doncs, ho vaig fer a la Salle Tarragona. Però després, doncs, en vindre cap aquí, hi havia, doncs, en Torné també, que em perseguia molt i tal, però finalment, doncs, el Josep Maria Batet em va dir: escolta, podries vincular el futbol base del Vilafranca i tal. I a partir de llavors, doncs, m'hi vaig enganxar. Vaig estar 11 anys al Vilafranca, doncs, bueno, entre ells, doncs, molts jugadors, no?, però un representatiu potser podria ser l'Atzerà, que, doncs, el vaig tindre molts anys i era el capità meu, però molts altres, eh? Tenor, bueno, molts altres. I després, doncs, vaig fer un lapsus, doncs, vaig tindre, no sé si 3 o 4 anys, que vaig estar sense entrenar ningú. I després, doncs, bueno, després que el Pep Milà, que era el president del Sant Pere Molanta, em va vindre a buscar diverses vegades, és que finalment, bueno, li vaig dir que sí. Probablement em buscava pel tema de que la relació, de que jo era una mica entre penedesenc de Vilafranca, però a la vegada també era olerdolenc, perquè, doncs, hi vaig viure fins als 11 anys a Sant Miquel d'Olèrdola. Llavors em va vindre a buscar i d'allò, fins que al final li vaig dir que sí, i llavors vaig estar d'entrenador del Sant Pere Molanta, i després, doncs, és que el club desapareixerà, si no, i tal i qual, i llavors, doncs, vaig agafar de president. I finalment, doncs, el Sant Pere Molanta, doncs, i clar, volien que jo continués, però jo els vaig dir que prou, que ja d'allò. Llavors, el que era vicepresident meu, doncs, va quedar de president i jo me'n vaig anar a la federació.
Com a curiositat, és un Vox Populi, però el Sant Pere Molanta té, encara, tot i ser un club de tercera catalana, un club petitonet, és l'únic camp de la zona amb gespa natural. Entre el camp de sobrament de l'Espanyol i del Nàstic de Tarragona, és l'únic camp amb gespa natural que es manté i en bones condicions, per tant, és una cosa a destacar. Després, Manel va saltar a la Federació Catalana de Futbol com a delegat, a la zona del Penedès Garraf. No? Has comentat una mica que feies tot aquest tema de seguiment. 10 anys al capdavant d'aquest càrrec, déu-n'hi-do.
Sí, 10 anys. I, bueno, primer, doncs, tu prens amb il·lusió, però no saps l'envergadura que porta això. I la veritat és que, doncs, em porta. I porta, doncs, a vegades fins i tot sacrificis. Però com que et trobes recompensat amb tot el que et comporta, doncs dius, bueno, doncs va, ajudem-los i a tope. I la veritat és que, doncs, molt bé. Estic superorgullós de la feina que he fet i de lo bé que m'ha pogut anar. Una altra cosa és que després, doncs, bueno, per lo que sigui, doncs, el Soteres diu que em va perdre la seva confiança i llavors, doncs, doncs, bueno, vam arribar a altres temes.
Clar, perquè la gent que no ho sàpiga, de què se n'encarrega, no? La federació, explica'ns una mica les tasques que duieu a terme.
Bueno, és el que et dic, és a dir, recolzar màxim tot el que es pugui als clubs, però és que des d'ajudar-los amb qualsevol llicència, amb qualsevol tema de reclamacions, de al·legacions, etcètera, etcètera, com d'ajudes per el que pugui ser, doncs, a parlar doncs, amb les institucions o el que sigui. Uh-huh. Qualsevol cosa que puguin ajudar els clubs a la seva tramitació diària o a la seva gestió de cada dia o de tot un club un any determinat. Uh-huh.
Totes aquestes gestions i suport... Clar, potser algú es pot pensar, bueno, el Penedès-Garraf és una zona més o menys petitona dintre Catalunya, però clar, el Penedès-Garraf hi ha més de 50 clubs.
Sí,
més o menys,
50, en aquell moment hi havia 56 clubs. Clar. I, bueno, la veritat és que porta feina. I, a més, els has d'estar veient, els has d'estar parlant amb ells, has d'estar ajudant-te'ls amb el que els hi faci falta. I jo sempre els hi donava, evidentment, el telèfon i tal, però, a més, els anava a veure. Perquè, vulguis o no, estan agraïts de que puguin en un moment parlar amb tu i parlar directament amb tu.
Clar, perquè si multipliquem aquests 54 clubs més cada equip té 10 o 11 llicències en futbol 7, sí. Clar, vas multiplicant i això són milers de persones que s'han de gestionar.
Sí, clar, vull dir, hi ha clubs molt pocs, però n'hi ha algun que encara doncs, només en té un, que és l'amateur, però la majoria tenen futbol base i dintre aquest futbol base, doncs clar, doncs, això se multiplica molt més. Vull dir, la veritat és que hi ha doncs, moltíssimes llicències. Ara no et sabria dir exactament quantes llicències, però moltes, moltes. I també el futbol sala, també. Mm. També hi són, el futbol sala, i també doncs, he procurat anar-los a veure i també doncs, tenen futbol base, també. Mm-hmm. Sí, sí.
Ara la Federació Catalana de Futbol està en el punt de mira, no?, del punt mediàtic, podríem dir, per molts problemes que hi està havent internament. Explica'ns una mica com veus el futur, perquè, clar, la veritat és que ara mateix la cosa està molt i molt crítica.
Sí, la veritat és que... Bueno, jo puc veure-ho des d'una vertent doncs, més interna, no? Uh-huh. La veritat és que, doncs, en el seu moment, doncs, hi va haver una sèrie de... Quan l'Andreu Subies va marxar i va anar a la Federació Espanyola, ens va dir, mira, el millor que podríem tindre és que hi hagi el Soteres i que el Soteres ho sigui el president i vosaltres tots amb ell. Així ho vam fer. I la veritat és que jo, fins i tot quan ell va voler proposar posar-nos a altra gent a dintre la junta o dintre de la tasca diària, jo li deia, escolta'm, vols dir que això és així? Perquè realment això ens dividirà. Bueno, doncs ell em va dir, bueno, si no és així, doncs haurem de fer-ho d'una altra forma. Doncs bueno, doncs d'una altra forma. El cas és que el dia que em va despedir no es va ni presentar ell. Uh-huh. La veritat és que doncs ho va tindre que fer el secretari general, que és el Camacho, i el Josep Vives, que era el delegat de Tarragona. Vam dir que doncs, tenien que dir això perquè doncs, els hi sabia greu, perquè evidentment eren 10 anys que havíem compartit amb ells, però doncs, bueno, va dir que ell no podia vindre perquè amb això del Covid i tot això, doncs es trobava malament i tal. I jo vaig pensar, escolta'm, una cosa tan important com és despedir una persona i dir-li, doncs, escolta'm, fins avui he comptat amb tu, però a partir d'ara doncs no compto amb tu per el que sigui. Per què no vens? Doncs, escolta'm, ajorna-ho un dia, dos dies, tres dies, quatre dies, els que facin falta, perquè puguis assistir-hi i puguis estar tu amb ell i dir-li. Ja està, perquè hi ha la suficient confiança per això. A més, el que us deia, doncs, que he estat 10 anys treballant allà. Uh-huh. I, per tant, els 10 anys que hem estat compartint lloc, primer ell com a vicepresident i després com a president. I, per tant, d'això. A part de que, doncs, ell, en el moment que va substituir amb l'Andreu Subies, ens va dir, mira, em queda un any i mig, si per què no feu tot un mandat sencer, perquè així doncs d'això, bueno, doncs vam procurar buscar-li els avals necessaris perquè ell fos el delegat o el president de tots nosaltres aquests 4 anys, tot un mandat. Doncs així ho vaig fer, i jo li vaig portar 56 clubs, 56 avals. Bueno, doncs el dia que es van despedir no hi era, i el dia que es va fer la junta per dir, doncs, bueno, doncs avui doncs serà l'últim dia i, per tant, acomiadem a Manel Duran i Toni Tanyà i anomenem a tal i tal, doncs resulta que aquell dia, bueno, dic, doncs abans de poder votar, doncs deixeu-me parlar, perquè si no hi haurà una opinió sesgada, perquè uns sabran una cosa i no sabran una altra, almenys la meva opinió. Tot i que, doncs, evidentment, està clar que, doncs, els que continuen allà, doncs, és per uns motius determinats, però tot i així, sabent que doncs, tot i així, m'anava al carrer, bueno, m'anava al carrer, al carrer no, perquè allò, però com el càrrec de delegat sí, perquè és un càrrec de confiança, per dir-ho d'una forma. Doncs, va dir que no podia parlar, que, dic, escolta, abans d'una votació s'ha de poder parlar. Aquí no parla ningú, aprecs i preguntes, si vols. Aprecs i preguntes, doncs molt bé, que consti en acte, que no se'n deixa parlar. Però, a més, també es va fer la votació, es va fer conjunta, quan, evidentment, jo puc volguem un i no puc volguem un altre, o doncs el nomenament igual, i el nomenament com a directiu encara també més. Pues va fer conjunt. Doncs això, sentint-ho molt, jo vull que es facin les coses bé, i una de les coses és aquesta, doncs que ho he exigit, i ho he exigit davant del jutge, i no hi ha més. I llavors, doncs, que ho heu dit i dieu que no és veritat, que jo vaig poder parlar quan d'allò. Doncs mira, doncs ara us aporto una prova. Prova de gravació. Veu, i per tant es reconeix qui són i qui diu les coses, i ja està. I així estem. Llavors, doncs, avui, per exemple, que ha sortit això de que doncs, han entrat els Mossos a buscar i tot això, doncs clar, què passa? Que el que estan és... hi ha dues denúncies més, hi ha moltes més, però dues denúncies més, que són unes dels clubs que diuen que els hi han falsificat les firmes, i hi ha documentació falsa i falsificació de firmes. Això què passa? Que doncs, això és el que han denunciat uns clubs determinats, i per això s'han presentat els Mossos a la federació per veure si trobaven tota aquesta documentació que, suposadament, doncs, els clubs han denunciat això. Això és una. Però l'altra és que hi ha la denúncia del Juan Huizen, que va quedar segon, que aquest, doncs, el que feia era reclamar que van estar, des del dia que el Tribunal Català de l'Esport li va dir als Soteres i la seva junta que pleguessin i que tenien que convocar eleccions, doncs es van quedar 15 dies més fent de candidats, a la vegada que feien de membres de junta. Això està prohibit, hi ha jurisprudència. I per tant, doncs, bueno, amb aquesta denúncia també hi som. Però aquesta denúncia l'ha fet el Juanjo, l'altra denúncia l'ha fet els clubs, i aquesta denúncia meva, que doncs, també seguirà el seu curs. I així estem. Però la veritat és que, malauradament, sap greu que la federació es trobi amb aquesta tessitura i amb aquesta problemàtica. Perquè la veritat és que hi ha molts més altres coses que preocupen, com són la gestió dels clubs i tal, i sobretot, per exemple, ara que hem passat la pandèmia, ho hem passat absolutament molt malament, i que s'ha fet doncs tot lo possible perquè ells, qui sigui, doncs cobrin el que tinguin que cobrar sense tindre cap problema de res, i la veritat és que han cobrat el que tenien que cobrar, però els clubs han tingut que pagar igual com si els hi toqués d'allò, sense tindre gairebé ni competició. És molt greu.
Una trajectòria, per tant, veiem molt rocambolesca. La federació, que és la federació esportiva catalana més important, el futbol, evidentment, és molt popular, n'hi ha d'altres també importants, però el futbol, un estament que mou molt de diners, de fet aquí ve potser el problema, molts jugadors, moltes fitxes, molts àrbitres, molta mutualitat, per tant, bastant trist que la federació es trobi així. De fet, hi ha hagut aquelles topinades electorals que es patien a la restauració, doncs ha fet falsificacions de firmes, és a dir, una situació realment rocambolesca. Manel, parlem d'un altre tema, el Futbol Club Vilafranca, que justament doncs, ha patit un canvi d'entrenador. Doncs, sí. També el Futbol Club Vilafranca, a veure com se salva aquest any, a veure d'aquesta categoria. No? Com veus el Vilafranca actualment? Hi ha hagut un canvi de junta recentment. Com el veus?
La veritat és que bueno, jo amb el Joan Soler, que era l'antic president que hi havia, doncs hi tinc una molt bona relació. Ell també, doncs, en el seu moment, també ho va proposar i d'allò, bueno, després li va dir amb el Manel, perquè jo... La veritat és que també estava a la federació i tampoc preocupaven altres coses, però sí que jo sóc el soci, em sembla, el número 16 o el número 17 del Vilafranca, i per tant me l'estimo molt, el Vilafranca. Jo, el Vilafranca és la meva vida. I doncs, clar, em sap greu que passin totes aquestes angoixes i tota aquesta problemàtica, no? I a més, amb el Santi Triguero, pues, tinc una amistat, i amb el Gerard Boiro també, i em sap greu que passin totes aquestes coses. Jo content que, per exemple, doncs, fa 3 setmanes van anar fora i van guanyar, i estava supercontent, els vaig enviar un missatge amb ell, amb el Manel, vull dir, amb el president, i doncs, ostres, però... Bueno, els resultats ho porten, també, això. I arriba un punt que, a la millor, doncs, pensen que, doncs, que podien arribar a més i no hi han arribat o no hi estan arribant i necessiten fer un canvi. Bueno, doncs, malauradament, és així. És cert que el club, doncs, hi ha molts jugadors que no han jugat a tercera divisió, que ara és per primera vegada que, doncs, que estan despuntant i que d'allò, bueno, potser doncs un altre, a la millor els dona un altre al·licient, una altra forma de treballar, una altra forma de jugar i tal. És complicat, jo t'ho dic de veritat, perquè és complicat que jugadors, clar, aquí potser n'hi ha 3 o 4 que són jugadors que han jugat a tercera, però els altres no hi han jugat. I això és complicat, eh? És complicat. I, bueno, i a més hi ha equips que també es reforcen i d'allò, i aquí potser tampoc hi ha aquesta possibilitat de gastar-se uns diners per poder portar algun jugador important, perquè pensem que sí que és cert que la millor, doncs, si s'apostés una miqueta... En el seu moment es va apostar per gent d'aquí a casa, eh? En el seu moment hi havia, jo què sé, potser hi havia de 18 jugadors, potser n'hi havia 10 o 12 que eren d'aquí, eh? Ara, bueno, doncs això va costar un temps i una forma de fer, però ara, doncs, bueno, doncs això es tenia que tindre potser paciència, no ho sé. A la millor no se salvarà aquesta categoria i a la millor doncs tocava jugar a la categoria de que ve, bueno, la d'elit o no sé què han dit ara, el preferent o d'allò, bueno. Potser sí que a la millor tocava ser això, no ho sé.
Doncs esperem que millori la situació tant a la federació, sobretot, per també veure si el Vilafranca doncs aguanta la categoria. L'any passat ja va patir una mica de sotracs, a punt de baixar, però aquest any segur que salva també. Noies, es marxa el temps d'aquest 65è programa de Singulars.
No trobeu que la gent que té relació amb el futbol i l'esport té com una manera de parlar com...
Esportiva?
Un vocabulari, sí.
Has vist que l'Enric s'hi entenia molt?
Sí.
I la resta no tant?
No tant les paraules, sinó com... La cançoneta, l'entonació, tu m'entens?
No.
A les rodes d'aprem, sí que és veritat que hi ha una entonació.
Com sí, tenen aquesta així làbia esportiva que jo no sabria defensar. O sigui, jo no t'ho sabria fer. Bé, no?
Bueno, si ho dius, bueno, que sí, doncs vale. Sí.
Pregunto gent del voltant.
Ja ho preguntarem, a veure.
En fi, doncs, pues, hem de deixar-ho aquí, com dèieu. Gràcies una setmana més per portar-nos a personatges tan divertits. I ens veiem la setmana que ve, que vagi molt bé. Gràcies!
Adéu!
seguim aquest intens i animat matí de dissabte, ara amb les recomanacions que ens portarà l'Abel Cruces a la seva secció a la carta. Bon dia, Abel.
Bon dia, Aina.
Ens portes també coses interessants avui,
fresquetes, com sempre. I un planazo per fer.
És veritat, la setmana passada vas dir que portaries plans i no hi va haver temps.
Però com que el plan és per la setmana vinent, per a la setmana del 17, si no vaig malament.
Vale, encara estàs
si a temps. Si estem a 9, la setmana que ve és 17.
Ara t'ho miro, perquè si no, 9 més... 16, 17 és diumenge.
Perfecte, doncs ho hem dit bé. Comencem amb les estrenes d'aquesta setmana.
Vale.
S'han estrenat pel·lícules que no m'ha donat temps a veure i que tinc moltíssimes ganes perquè hi ha una d'elles que és la millor del món. Vull dir que jo tinc molt, molt, molt de pressa aquesta pel·lícula i és la saga de Kung Fu Panda. No sé si saps què és.
Això, eh?
Sí, és que jo me'n recordo que tenia tots els cromos, tots els videojocs de la Nintendo DS, un joc de la PSP... És xulíssim. O sigui, a mi m'encantava Kung Fu Panda. I s'ha estrenat la quarta pel·lícula, es va estrenar ahir, dia 8 de... El 8 de març es va estrenar, efectivament. El dia de la dona es va estrenar. I que, per cert, ahir vam fer un passe de T'estoy llamando locamente al Cinemas Filmax, molt xulo, veient la pel·lícula, que és xulíssima també. Ja està, volia dir-ho, que era un dia especial, i per tant, això. Kung Fu Panda 4, la trama, doncs mira, una mica com les de sempre, que és que el oso, el po, que es diu així, l'osito panda, no sé si l'ubiques, és boníssim. Doncs que
no les he vist, però sé qui...
Ha de salvar una altra vegada el món amb les seves superhabilitats, però és que és un os panda que fa d'os panda, o sigui, és que és divertidíssim, saps? I res, hi ha un malo malíssimo que agafa com totes les habilitats de tots els guerreros, així, perquè és una pel·lícula com molt japonesa, també, asiàtica... I ella ha de combatre contra aquest animal, perquè tots són animals, que és el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula. Hi ha uns conillets que són moníssims en aquesta pel·lícula. Són adorables, així petits, amb les orelles cap amunt, perquè de cop són unes rates que es transformen i que són horribles. Bueno, coses xulíssimes. I vull recomanar aquesta pel·li perquè jo crec que pot estar molt xula. No l'he vist, però la veurem. La primera i la segona pel·li van a ser superguais. La tercera va fluixejar una mica, però la quarta segur que és xulíssima.
S'ha estrenat a cine o a Disney?
S'ha estrenat als cinemes i estarà a... No sé on estarà aquesta pel·lícula. Disney no, perquè és la competència, és DreamWorks. Ah. Llavors no sé on estarà.
Vale.
No ho sabem. Però, bueno, està als cinemes en 4DX, als cinemes Filmax, per si voleu un...
Rebre patades.
Exacte. Sí. Com ho vaig posar als cinemes Filmax? Una experiència fantàstica. Aquí jugant amb les parauletes.
I ser community.
Sí, en fi, deixem el tema. I això, també es va estrenar... Espera, que tinc aquí la xuleta. És una setmana fluixeta perquè, clar, com que un divendres 8 de març moltes productores no han volgut fer moltes estrenes per motius polítics, barres socials, com li vulguis dir... Però també vam estrenar Portos Muertos, que sí que és una pel·lícula de comèdia del Disney, si no recordo malament, sí, que no la veuré, però bueno, per a aquesta gent que li agrada una comèdia espanyola i que vulgui passar l'estona, està als cinemes, Portos Muertos, endavant. I una altra pel·lícula de Selecta Vision, Blue Giant, que aquesta pel·lícula, no sé si la veuré o no, però com és Selecta, m'agrada molt i és una pel·lícula que va sobre el jazz, sobre la música, sobre... la passió sobre aquest gènere i de més. De fet, la banda sonora d'aquesta pel·lícula crec que té un Grammy. Bueno, la banda sonora no. Qui ha composat aquesta banda sonora té un Grammy com a millor compositor.
Blue Giant és cine?
És cinema, exacte. De Selecta Vision, la productora, xulíssima.
Vale.
I empalmant amb Selecta Vision, haig de dir que porto un planazo per tota aquesta gent que el dia 17 de març no tingui res a fer. I si teniu res a fer, doncs que canvieu els plans, perquè això és molt millor.
Saps que tenim una categoria a la nostra llista de recomanacions, que és oci social?
Doncs mira, és veritat, perquè vaig tirar la revelada.
La revelada.
Divertidíssim, és veritat. Doncs tenim el Manga Film Days, vale? Que això és una cosa que ja vam fer-ho als cinemes Filmax, fa dues edicions, vale? Aquest és la tercera edició, però aquesta vegada li hem donat una volta. Li hem volgut fer i sumar-li un plus. I hi ha un molt bon col·laborador que tenim, que està treballant amb nosaltres, que és el Josep, que ja hem mencionat alguna vegada aquest home, que jo crec que al Marc li cauria molt bé, perquè és un influencer molt heavy de One Piece.
Vull dir, ui.
És dels grans, de, que té ja 40.000 seguidors i que té les seves coses.
D'aquests que fan teories de conspiracions.
Bueno, sense anar més enllà, aquest bon senyor, d'aquí 2 setmanes, des d'aquí Josep, li tinc una enveja brutal, se'n va al Japó per feina, per gravar les seves cosetes, i a l'agost torna perquè li ve de gust, al Japó. 2 vegades al Japó.
En un any.
I ja va anar l'any passat, clar.
Hem de canviar de professió.
Jo crec que sí.
Ara influencer.
Sí, però de One Piece.
Sí.
O del que sigui.
És igual. Tots els influencers viuen bé.
Doncs això, el Josep ens ha organitzat un esdeveniment xulíssim, molt guai.
Això ho organitza el Josep?
Sí, això ho organitza ell. Ell organitza moltes coses dels cinemes Filmex. És com el que s'organitza esdeveniments i de més.
Vale.
I ens ha organitzat el primer, espera que ho vull dir bé, per no baixar-li i no, saps? Vull dir, per alçar-ho bé. És el primer quedada de manga, fira, per dir-ho d'alguna manera, com una fira del manga, dins d'un cinema.
Ah.
Llavors, hem parlat amb el Gran Via 2, perquè això es farà al Gran Via 2, és a dir, on està el cinema Filmex, a Hospitalet, i es tanca, vull dir, els diumenges les botigues no obren en aquest centre comercial. Pues hi hauran com moltes sales i a cada sala es faran coses diferents. I a la part del cinema hi hauran talk shows, podcast en directe, un torneig de Tekken, que és un videojoc per a aquella gent que no ho sàpiga. Tu no sé si ho saps. El de lluita.
Sí.
També un torneig de cartes.
De quines cartes? Màgic?
No sé si són les màgic o crec que no, perquè una d'aquestes així que són com màgic però no són màgic.
Vale.
Ojalà fossin Yu-Gi-Oh, però tampoc.
Jo jugo màgic, no puc.
Jugues màgic? Bueno, doncs potser t'ho pregunto, perquè potser sí que són màgic, no ho sé, ja ho veurem. Això, doncs fem moltíssimes coses. Venen molts stands, tant comercials com d'artistes. És a dir, allà, doncs han reservat el seu espai i venen estants comercials, ja sigui Norma Editorial, ja sigui tal, ja sigui qual, o sigui, botiguetes de Barcelona o d'on siguin que hagin reservat l'espai, i estants d'artistes, gent que té el seu merchandising, les seves samarretes, les seves figuretes i tot. I tot això dins d'un cinema, i això és com molt especial perquè hem estat investigant i no hi ha res a Europa que s'hagi fet així,
que
dins d'una sala de cinema.
Molt bé.
I de tema pel·lícules, doncs, tenim Detective Conan, tenim, tenim One Piece, tenim El viaje de Chihiro.
Ai, m'encanta.
Tenim moltes pel·lícules, són 7 en total, en VOSE, en 4DX i en català. Perquè si no t'agrada una cosa, doncs que t'agradi una altra.
Ai, saps que crec que és la setmana que ve. Hem dit que era 16,
sí.
Sí. La setmana que ve, Artèria, justament, fem una masterclass amb una senyora, una noia,
sí,
que ha sigut la dobladora en català del Tony Chopper de One Piece.
Ai, doncs potser l'hem tingut als cinemes, que van venir els dobladors.
La Neus... Neus Cendra.
No la s'ubica.
Doncs...
Que guai, que guai. Doncs pues mira, pues digue-li que farem
que
això tan
allà.
Xulo, que vagi cap allà. I ja està, jo crec que és una oportunitat, vull dir, jo que no sóc i no estic molt dins del mood d'ànime i això, com és com que ho estem organitzant i m'estan entrant moltes ganes d'anar, jo crec que això per a la gent del mundillo és com si tu i jo ens posen una convenció de RuPaul o aquestes
exacte,
coses, allà que
estarem
nosaltres, home, clar, pues, el mateix però amb anime.
I la gent de l'anime és molt friqui.
És molt friqui.
O sigui... nosaltres som friquis de drag queens, però no som al nivell de
no,
friquis.
No, allò és un altre nivell.
Sí.
I mola molt perquè és com que hi ha moltes reunions, és que molts es coneixen entre molts, fan quedades els influencers amb els seus seguidors, no sé, pot ser molt guai, pot ser molt xulo. Jo dic, digue-li al Marc, que potser s'anima.
No sé si dir-li, perquè m'hi faran a mi també.
Bueno, doncs així no, veieu pel·lícules i feu cosetes.
El viaje de Chihiro. El tindré allà veient-la en bucle.
Home, que mínim. I això, pues, que vingueu als cinemes Filmex a veure aquesta coseta, que és molt xulo.
Has dit que era el 17?
És el 17.
I horari? És tot el dia?
És tot el dia, de 9 a 6, si no recordo malament. Bueno, tot el dia fins la tarda. De 9 a 6 i mitja? No ho sé. Però sí, comença a les 9 del matí. Llavors, després, una altra cosa. Canviant una mica de tema.
Vale.
Un podcast que vull recomanar d'una molt bona companya i amiga meva, que es diu Sandy, des d'aquí un petonet, que vindrà un dia a explicar-nos ella, perquè aquí millor que s'expliqui un podcast que la pròpia creadora del podcast.
Que la podcaster.
Que la podcaster. Jo ja deixo com la pinzellada i és un podcast que es va estrenar el dia 4 de març, el dilluns, de fa dues setmanes, de fa una setmana. Visc en un món que ja no sé quin dia estem, però bueno, és igual.
Bueno, fa uns
dies. La qüestió és que el 4 de març es va estrenar Shippeo, un podcast que es pot escoltar a Podimo i a totes les plataformes. I és molt guai perquè, com molt bé diu el títol, és de xipejar a gent. Llavors, elles, el que han fet, és un curro de l'hòstia, el que han fet és molt heavy. I a sobre, des d'aquí, bueno, si entreu a l'Instagram, el podreu veure, es diu Shippeo Podcast. L'estètica és xulíssima, és així super... Ai, sí. Super... quis super coquet. Eh? Ah, això, tenen una psicòloga que cada setmana, o sigui, cada dimecres, penjarà tips de... De... però tips divertits, no d'aquests intensos, sinó els que fan gràcia, no? De si t'ha passat això, doncs mira, doncs pot fer tal.
Ai.
I és coses de Shippeo. Llavors, la dinàmica és molt divertida. Tu truques al número que podeu trobar-lo a Shippeo Podcast o li envies un WhatsApp i elles et diran, vale, doncs manda, perquè són dos, la Patri i la Cindy, et diu, m'has d'enviar un àudio amb el nom, la edat, el gènere, el que tu vulguis, signe del zodíac, orientació sexual, si tenen una relació oberta, al lloc on viuen, descripció física, professió, hobbies, que es defineixin en tres paraules, i tant, i què busques en una parella. Llavors, elles hi han rebut bastants àudios, i el que han de fer elles, perquè es diuen que elles són les cupidos del podcast, i elles han d'ajuntar amb els àudios que arribin dues persones, i aquell contacte que tenen és el primer... rotllo, ja veiem com funciona, no? Elles les ajunten en directe i llavors pues, es parlen. I clar, ella m'explicava. I a vegades que falta com algo, no? Perquè clar, quan dues persones es coneixen pues, pot ser o molt divertit o què tal, com estàs, bé, molt bé, tu, què estudies, què et fas, què treballes, saps? I elles s'han de redirigir i posar-li com el salseo del programa.
M'encanta.
És xulíssim. És molt xulo, és com First Dates, però en podcast, i molt divertit. I des d'aquí recomanem que ja els podem escoltar a Podimo i a les plataformes, i que és que són espectaculars.
I que parlarem amb ella un dia d'aquests.
Sí, que ens ho expliqui bé, que ens expliqui anècdotes, que ens expliqui com és el procés, el guió, perquè s'han fet una lona en ple d'acords. Tenen un telefonet vermell, que és el, digue-me, la llamada de l'amor. Bueno, coses xulíssimes.
Molt bé, Abel, doncs, tens cançó per marxar avui?
Tenim cançons. De fet, si tenim un minutet, doncs parlarem d'unes quantes. Doncs vull recomanar una artista que és xulíssima, que la vaig descobrir com 2019 o 2020. Se'm va oblidar de la ment i de cop... Saps, a vegades a tu no et passa allò que dius hòstia, com es deia aquesta cançó? Que fa anys que no escolto, però és que no sabia ni l'artista. Imagina, llavors em vaig posar en modo...
Però la lletra te la saps sencera.
La lletra me la sé sencera, llavors... Clar, jo volia buscar l'artista i vaig dir, no la trobo, què faig? No la seguia a Instagram, dic, oi, quina ràbia, no sé què. I vaig començar com a escriure parts de la cançó, que és en anglès, i jo, ja veràs tu, i no la trobava. I de cop em va vindre al cap una frase i vaig dir, calla, potser així la trobaré. I la vaig trobar. Bueno, anècdotes de la vida. Es diu Fauzia.
Home, sí que era difícil.
No, clar, és que no es podia dir Carla. O no es podia, saps? Qualsevol altre nom més d'això. És una artista que quan jo la vaig descobrir tenia 20 anys...
L'artista tindre... o tu?
És que hem d'anar de la part. No sé si és del 2000, del 99, del 98... A la nostra edat, més o menys. És una tia que canta tan bé... O sigui, és molt heavy, i jo posarem la cançó original, però té una versió acústica a YouTube, que ella sí deixa la veu. És la típica la veu supergreu, en plan greu de... greu, que és molt heavy.
Greu, greu.
Ah, sí, però que després et pica un agut que dona gust. O sigui, aquesta dona té supertalent, és superjove, i dic, com és que canta tan bé? I vaig dir, vaig a buscar-la, perquè té uns girs i unes coses supercurioses, i és que la tia és àrab. És àrab, l'únic que va viure i va créixer molt a Canadà, si no recordo malament. Llavors, clar, té com aquests giros i aquests cants aràbics que saps aquella veu que tenen així, que canten superbé? I la vinc a recomanar perquè és xulíssima, em va encantar molt.
Molt bé.
Jo us recomano Tears of Gold, vale? Llàgrimes així d'or. de la Fauzia, perquè us poseu a la versió que té a YouTube, també, en acústic, que és xulíssima. Stripped, si no recordo malament que es
doncs
diu.
Doncs ara, Abel, crea fans de la Fauzia. Tothom va escoltar la Fauzia aquests dies. Veurem que a l'Spotify de cop li creixen els oients.
Gràcies al Penedès cap de setmana.
I amb això ens acomiadem de tu avui. Nosaltres seguim aquí, però tu marxes.
Jo me'n vaig.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu. Hard in bed, all you do is come around this game you to collect bread. Jack, hard in bed, don't you know that I cried tears of gold. This is my fault, gave a little too much, knew that this was gonna happen, but I'm not gonna lie, you can make me cry a thousand times, I'll come on it back, like what is going on with my head, red, check, heart in debt, all you do is come around this game you to collect, red, check, heart in debt, don't you know that I cried tears of gold.
Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
Entra a plaça la secció més imperial, més respectada i més culta del Penedès cap de setmana. No pot ser una altra que una que no té nom. De moment li estem trobant, li estem buscant, tot arribarà. De mentre es diu Fins que arribi el Cuenca i ens la protagonitza el Cuenca. Hola, Cuenca!
Hola, què tal? Ja ha arribat, en aquest cas.
Clar, és Fins que arribi.
Ja, ja sóc aquí. Ja aquí.
Com... En aquesta sintonia passen moltes coses abans de
donar. És que jo no sabia quan havíem d'entrar, no sabia,
no,
perquè dic quantes coses.
Ha de parlar tothom.
És que hi ha la marxa imperial, hi ha el so de rebobinar, sí. I després va el Michael Jackson.
Sí, i fins que el Michael Jackson no dona...
Fins que arribi el Cuenca i el Michael...
Exacte.
Sí, sí, ha d'arribar.
Podem començar si el Michael Jackson no diu la seva frase.
No, no t'ho diràs, si només la diu en anglès. En fi, Cuenca, fa dies que no vens.
Fa molts dies.
Què ha passat?
Que no vinc, molt de treball, també les gravacions. No?
Quines gravacions? Això és un programa en directe.
Gravacions meves.
Ah!
Jo treballo a aquesta casa.
Pensava que ho deies per nosaltres, dic, no ho entenc.
No, home, no.
És rigorós directe, tothom
I
ho sap.
I tant.
En fi, bueno, recordem que la secció del Cuenca, no sé si ho hem dit, perquè com que fa dies que no vens, potser l'audiència no se'n recorda, però és la secció on parlem una mica del que seria el més proper a la història,
sí,
del que tenim. Perquè de vegades també podem marxar del...
És com el...
Molt bé.
Sí, home, sí, allò que vam dir aquell dia del el cuerpo humano.
El cuerpo humano.
Ah, érase una vez.
Érase una vez.
Érase una vez. És una mica totes les tecles del piano. Sí. Una cosa porta a l'altra. O no, perquè avui no sé de què parlarem.
Avui parlarem sobre un país...
Rússia.
Molt gran, sí, en efecte.
Però si encara no t'havia dit...
Però per molts motius d'actualitat, sobretot.
Ah.
Primer de tot, per la mort del que era fins ara el màxim opositor rus.
Ai, sí que ho he vist.
Alexei Navalny, que ha mort... no es trobava bé passejant pel pati de la presó on estava i va morir.
No es trobava bé
no,
i va
no es trobava
morir.
Bé, sí. Segons el comunicat del centre penitenciari, era això, que es trobava malament.
Però no li van fotre tres trets o alguna
no,
així?
No, home, no. Ah. Ella estava interna a una presó russa sí. al mig de la Sibèria i va morir en estranyes circumstàncies, bueno, com la gran majoria d'opositors del règim rus que han perdut la vida. Tot i que en aquest cas, no sé si li beneficia Putin aquesta mort en el cas de que l'hagi perpetrat ell. També es pot parlar d'altres teories com els serveis d'intel·ligència d'Ucraïna, que no és, és un argument boig, perquè Ucraïna, molts països europeus, i també sobretot els Estats Units, ja estan perdent les ganes o l'interès d'enviar armament a Ucraïna, gastar-se milions d'euros i de dòlars en enviar armament occidental a Ucraïna, i diguéssim que aquesta guerra està passant a un bàndol més secundari, sobretot pel que fa als mitjans de comunicació, perquè no sé vosaltres, però almenys jo ja no veig tant a la televisió, als diaris...
No, és com que ha passat de moda, això.
Exacte.
Clar, ara el que importa és una mica més Gaza. Ara ja...
Ah, sí, ara sí, ens hem
Ucraïna ha passat un segon plànol i diguéssim que potser a Ucraïna li interessa tornar a posar en el focus de la qüestió aquest conflicte.
Doncs s'haurà de posar la cua, perquè ara ve Argentina.
Argentina?
Argentina també estan en
bueno,
conflictes.
Estan, són conflictes socials, manifestacions...
Però, per això que no donarà...
I llavors, com que tu creus que la mort d'aquesta persona... Ah, no sé, jo mira que sóc inculta, potser dic tonteries, però tu creus que la mort d'aquesta persona és perquè els focus tornin cap allà i que Ucraïna torni a ser motiu de notícia?
Home, pot ser un dels arguments. També cal recordar que Ucraïna acaba de perdre una població bastant estratègica en el que és la guerra, com és Avdiivka, i diguéssim que Rússia està prenent ara la iniciativa al conflicte, sumat a que Occident està perdent també l'interès en gastar-se una milionada de diners tenint conflictes socials en els propis països. Doncs diguéssim que no és una bajanada, no és res enrevessat pensar que Ucraïna pugui estar al darrere també d'aquesta mort, perquè torno a recalcar, a Putin no li interessa la mort del seu màxim opositor, que està a una presó al mig de la Sibèria.
Per què?
Doncs no li interessa...
Perquè l'assenyalaran amb ell, no?
Clar, no li interessa posar-se el focus un altre cop de la qüestió i que torni el conflicte. I a més a venir eleccions també presidencials d'aquest març a Rússia, tot i que el risc de que perdi les eleccions Putin és molt irrellevant. Diguéssim que també amb dades del portal Estatista té el 85% de l'aprovació de la població russa.
85%?
Sí, a veure, són dades...
Falses
no. Hi ha moltes raons, que és el que vull tractar d'explicar avui aquí.
Explico com per nens petits, que a mi em va costant això.
Diguéssim que Putin té molta aprovació, no sé si el 85%, potser molta també és per la por de represàlies que hi ha a Rússia, sobretot a gent que ha anat a posar roses al memorial contra la repressió estalinista al Gulag, ho ha anat a posar en honor a la mort d'Alexei Navalny, que estava també engarjolat a una presó al mig de la Sibèria com si fos un Gulag. Doncs la policia ha intervingut i diguéssim que no permetia que la gent deixés roses o diguéssim, fes un tribut a Alexei Navalny. Per tant, no sé si a la població russa li interessa posicionar-se en contra del president o almenys de l'estatus quo del país. Tot i que, per lo que diguin moltes persones, molts mitjans de comunicació, Putin és una persona molt respectada a Rússia per la gran majoria de la població, almenys la població eslava, la població russa eslava, d'ètnia eslava, que diguessin que veuen a Putin com una figura que ha aconseguit recuperar la rellevància internacional de Rússia que havia perdut amb la desintegració de la Unió Soviètica als anys 90. Recordem que la Unió Soviètica era la gran potència mundial juntament amb els Estats Units i que en qüestió de 10 anys després de la seva desintegració va passar a ser un país completament controlat pels Estats Units i per els poders occidentals, sumit a una crisi econòmica bestial de deute públic, de deute al Banc Mundial, de marginalitat, d'augment del crim, fruit també de les polítiques de privatització i de teràpia del xoc que també s'està vivint en certa manera Argentina ara mateix amb les polítiques que està fent Milei, que són bastant similars per canviar, ja et dic, tot l'estatus quo, tota la burocràcia, tot un sistema polític a un país. Per tant, clar, ens trobem a la dècada dels 90 finals, un país completament destrossat moralment i econòmicament, i dic moralment perquè Rússia, en aquests 10 anys, ja no és la Unió Soviètica, ja no és una potència mundial, ja no té rellevància. Aquesta població russa, la seva gran majoria, si no parlem de persones amb més de 70 anys, havien nascut a la Unió Soviètica, havien nascut soviètics, i ara eren russos. Però, clar, eren russos d'un país que no era tampoc l'Imperi Rus. Eren uns ciutadans que s'havien trobat que no volien ser russos com a tal, perquè eren russos, com potser a la Unió Soviètica, a la República d'Ucraïna eren ucraïnesos, a la República Socialista de Kazakhstan eren de Kazakhstan, o eren letons o lituans a les repúbliques soviètiques. Però, clar, Rússia era, diguéssim, la república més important i de la qual sergia la Unió Soviètica. Clar, la gent en l'època de la Unió Soviètica no li deia la Unió Soviètica o soviètics, els hi deien els russos, perquè era, diguéssim, la república principal. Per tant, ells era com d'una manera que ells no volien ser russos, ells volien continuar sent soviètics. Al final, totes les repúbliques que s'acaben independitzant són totes menys Rússia i unes altres, que com per exemple Moldàvia, amb una petita república que es diu Transnístria, que ara mateix és una qüestió geopolítica molt curiosa a Moldàvia, que és un país que teòricament encara és soviètic, que forma part de la Unió Soviètica, perquè es va independitzar, o diguéssim, si es va independitzar de Moldàvia abans que Moldàvia s'independitzés de la Unió Soviètica. I és una altra qüestió que ja parlarem més endavant.
O sigui, vindria a ser que seria com si Catalunya s'independitzés d'Espanya abans de que Espanya s'independitzés d'Europa?
Clar, és que Espanya, ja, però Espanya no forma part com una nació d'Europa, no és el mateix.
Clar.
Bueno, tornant.
És com si Andorra s'independitzés de Catalunya, si estigués dins. Com si Andorra s'independitzés de Catalunya sense que Catalunya s'independitzi abans.
Mira, és com si Andorra formés part de Catalunya, sí, i Espanya, ¿vale? Però Catalunya, que té Andorra com a part territorial, és una república federal dins d'Espanya. I a Andorra li agrada el sistema polític i econòmic d'Espanya. Però Catalunya es vol independitzar perquè vol un altre model econòmic i també vol una nova sobirania independentista. Llavors, el que fa Andorra és independitzar-se de Catalunya per formar part a nivell econòmic i també territorial d'Espanya, i uns mesos després s'independitza de Catalunya, però, clar, Espanya, totes les repúbliques que podrien formar Espanya, digue-li Andalusia, Castella, Lleó, Astúries, també s'acaben independitzant i Espanya desapareix. I l'únic estat que manté aquest model econòmic i aquest model territorial és Andorra, perquè era la que volia assemblar-se a Espanya abans de la destrucció total del país, que és el que va passar a la Unió Soviètica.
Vale. Ja estem situades. Tu no?
És que hi ha hagut un moment que
la desintegració de la Unió Soviètica és una qüestió tan extensa, tan surrealista, tan de qüestions territorials que s'acaben unint i acaben explotant, que donaria per parlar molta estona. Però diguéssim això, Rússia a finals dels anys 90 es troba un país amb una moral molt baixa, una crisi econòmica bestial, i arriba Putin al poder el 31 de desembre de 1999, estrena mil·lenni.
El 31 de desembre
del 99? El 31 de desembre...
Van fer eleccions el 31
no,
de desembre?
No, perquè el president de Rússia, que era Boris Yeltsin, en el seu discurs de cap d'any va dir que dimitia.
Ah, sí que me'n recordo, com ho vas explicar,
sí,
això?
Dimitia, i llavors Putin entrava com a successor fins a les properes eleccions presidencials que va guanyar. Llavors Putin el que va fer durant aquells anys va ser, primer de tot, recuperar la rellevància bèl·lica del país, perquè Rússia estava immersa en una guerra en el seu propi territori amb la República de Txetxènia, que està al Caucas, està al sud de Rússia, que és una república musulmana que es volia independitzar de Rússia. I diguéssim que va haver una primera guerra a Txetxènia a mitjans dels 90, que Rússia va perdre estrepitosament, o sigui, posa't en el context que Rússia, que tenia un exèrcit molt poderós, fins en aquells temps l'exèrcit de la Unió Soviètica era el més nombrós. era un dels més poderosos del món juntament amb el dels Estats Units, doncs perd una guerra contra una república diminuta, que diguéssim que es volia independència de Rússia. Era una derrota, una humiliació brutal.
Clar, va ser ridícul per ells, això.
I a la segona guerra de Txetxènia, doncs Putin els hi posa les piles als txetxens i diguéssim que també arriba a acords amb el president de Txetxènia, que era el pare de l'actual líder, Txetxè, i diguéssim que ara tenen acords de que Txetxènia és com una república dins de Rússia, però diguéssim que qui controla el Kotar és Putin.
I a dia d'avui, Txetxènia què...
És una república dins de Rússia, de majoria musulmana, on diguéssim que els drets dels homosexuals brillen per la seva ausència, també, on és una completa dictadura. I diguéssim que té un exèrcit particular al rus, tot i que forma part del mateix exèrcit. El que passa és que les ordres les mana...
Té competència.
Sí, té competència en matèria de defensa, Txetxènia. O sigui que diguéssim que si no vol enviar tropes a Ucraïna, no ho fa.
I la relació de Txetxènia amb Rússia és bona?
Ara mateix sí, però entre els dos presidents. Però bueno, són dues realitats completament allunyades. És com si Catalunya formés... fos una república independent, però formés part d'Espanya, perquè diguessin que els dos presidents estan d'acord a mantenir aquest status quo.
Bueno, no s'allunya tant de la realitat. Ni
no, és com, una comunitat autònoma amb un propi exèrcit i amb un govern dictatorial, això és Txetxènia. Per tant, això, recuperem, diguéssim, l'ànim i també la glòria bèl·lica de Rússia amb una victòria contra els txetxens. Comença una reestructuració econòmica, tornant a nacionalitzar empreses que s'havien privatitzat durant la dècada dels 90, sobretot de matèries primes com el gas i el petroli. També mà dura contra els oligarques russos, que havien sigut anteriorment buròcrates de la Unió Soviètica, però que s'havien quedat a les empreses públiques que eren privades en els anys 90 i se les havien quedat per un euro, parlant de moneda aquí europea. Madura, tot i que encara hi ha oligarques a Rússia, que ja li interessa a Putin també tenir relació amb grans empresaris, tot i que posa Madura en el sentit de que fins aquell moment l'estat estava controlat per empresaris, i a Putin això no li agradava. I vol controlar l'estat, vol que l'estat sigui el poderós, no els empresaris. Per tant, l'economia creix mitjançant aquesta reestructuració econòmica. El poder bèl·lic i l'orgull bèl·lic també creix dins de la població russa i sobretot restaura tradicions i també llegats tant de la Unió Soviètica com de l'Imperi Rus. De l'Imperi Rus, sobretot el conservadorisme ortodox, en matèria de religió, amb la construcció d'esglésies ortodoxes que s'havien destruït durant la Unió Soviètica, que Yeltsin als anys 90 també ho havia començat a fer, la canonització dels tsars assassinats pels soviètics, per Lenin, que estan canonitzats, o sigui que són màrtirs de l'església ortodoxa russa, són sants ara mateix. I en matèria d'Unió Soviètica el que fa és restaurar antics llegats, com per exemple que els símbols soviètics formen part de la història de Rússia, que el dia de la victòria, que és el dia que la Unió Soviètica aconsegueix la victòria contra l'Alemanya nazi, sigui el dia més important de Rússia, on es fa la desfilada militar. Hi ha el dia de Rússia, però després hi ha el dia de la victòria. Pels russos el dia més important és el dia de la victòria, no el dia de Rússia, perquè és un dia on, diguéssim, Rússia diguéssim, guanya o derrota a un imperi com era el del Tercer Reich de Hitler, que invadeix el territori de la Unió Soviètica i després arriba fins a Berlín. I diguéssim, clar, estem parlant d'un país que té com a religió principal la religió ortodoxa, que diguéssim que té uns valors conservadors, però que diguéssim que el dia més important del seu país és precisament un de la Unió Soviètica, que era un país comunista. Per tant, és com una contraposició d'ideologies, però que dins del món rus tenen molta coherència, perquè diguéssim que formen part de la història de Rússia i quan Rússia havia sigut gran, que era l'Imperi Rus i la Unió Soviètica. Per tant, és una contraposició d'ideologies que ha utilitzat Putin per tal de que tots els russos, els que enyoren el llegat de l'Imperi Rus i els que enyoren també la Unió Soviètica, tinguin un sentiment comú per Rússia i la seva història. Per tant, en aquests tres eixos, que és el militar, l'econòmic i el patriòtic, doncs Putin ha construït una nova societat russa, un nou nacionalisme rus, que no és ni de l'imperi rus ni de la Unió Soviètica, sinó que és un mixt, que és un nacionalisme que jo m'agrada catalogar-lo com putinisme. És un nou nacionalisme que ha sorgit a Rússia. És un mix de contraposicions ideològiques que li ha sortit bé. Perquè diguéssim que la gent està orgullosa, la gran majoria de gent està orgullosa ara de ser russa, cosa que als anys 90 no passava. És un país que sap defensar-se de les seves amenaces, que diguéssim que no és un país que depèn de les amenaces exteriors, sinó que si a mi m'amenacen, jo contraataco, que és el que ha passat a Ucraïna. És un país que té un exèrcit que, tot i tenir les seves mancances, és poderós i també està actuant en diferents parts del món, com pot ser la guerra civil de Síria, lluitant contra el jihadisme. I és un país que ha recuperat també l'estatus quo econòmic, tot i que ara amb la guerra d'Ucraïna les sancions ha disminuït. Però diguéssim que l'orgull dels russos per la figura de Putin segueix intacte, perquè és la persona que els ha tret de la irrellevància i els ha tret de la marginalitat mundial, que és un dels aspectes que més, diguéssim, jo crec, preocupa els russos.
Per tant, si tornem a aquell 85% del que parlàvem al principi, pot estar maquillat aquest percentatge, però tampoc s'allunyaria tant de la realitat.
No s'allunyaria de la realitat. És una realitat completa. Bàsicament perquè els russos tampoc han vist cap realitat que no sigui l'autocràtica de Rússia. Els russos mai han vist una democràcia liberal com, per exemple, podem tenir aquí a Occident. L'única vegada que s'ha apropat ha pogut ser als anys 90, però, clar, als anys 90 ens trobem en una situació de marginalitat total i la gent associa la democràcia liberal i associa els valors occidentals a aquests anys 90, perquè a Occident no li va interessar exportar aquests valors a Rússia, integrar-la dins del món occidental. El que li va interessar és integrar tots els seus valors econòmics capitalistes per destruir Rússia i borrar-la del mapa. Per tant, la població associa els valors occidentals a la desfeta dels anys 90 i que l'única solució a aquesta ingerència estrangera és l'autocràcia russa tradicional que va bé l'imperi rus i que va bé la Unió Soviètica i que teòricament els hi va funcionar bé. O això dona a entendre, o vol donar a entendre Putin, que sense autocràcia Rússia, diguéssim que és sinònim d'inestabilitat i crisi.
Déu-n'hi-do.
Sí, és que Rússia és un país completament diferent als que hi ha a Europa. I també, fins i tot, els que hi ha als Balcans, com poden ser Sèrbia, que és un país que no està gaire lluny de diguéssim, a nivell ètnic de Rússia, són eslaus, els dos països, tenen la religió ortodoxa com a religió principal, però Rússia és un cas a part. Bé. És un país que, diguéssim, que també forma part, juntament amb Espanya i amb Itàlia, com uns dels tres successors de l'imperi romà. Itàlia, a nivell geogràfic i a nivell arquitectònic. Espanya, a nivell de seguir la forma de fer un imperi, l'imperi espanyol. Hi ha molts tipus d'imperis. L'imperi espanyol és un imperi que està fet a nivell d'organització i a nivell de fi, igual que l'imperi romà. I diguéssim que, clar, Espanya va anar...
Igual que Alejandro Magno.
Sí. Però, bueno, Alexandre el Gran és un altre tipus...
Això ho he pres de tu, eh?
Bueno, que l'imperi romà sí, però, clar, són molts segles...
Sí, sí, sí.
Però l'imperi romà dic també de llengua, de llatí, de ciutats molt importants com Tàrraco, i que també van haver emperadors romans que havien nascut a Hispània.
Ah, sí? Eren catalans?
No. Un era de Córdoba.
Ei.
I l'altre no ho sé. Ara no ho sé. Potser sí que era de Tàrraco, eh? Dos és...
Volem
dos.
Que sigui català.
I l'altre és Rússia. Per què és Rússia? Perquè quan es parteixen en dos, l'imperi romà, que és l'imperi romà d'Occident, i l'imperi romà d'Orient, a Constantinoble, que era la capital, que després seria l'imperi bizantí, és on sorgeix la religió ortodoxa. És el nucli de la religió ortodoxa que s'acaba escampant per molts països. Una de les diferències de l'ortodoxia del catolicisme és que el catolicisme té un líder, que és el papa. I el papa marca tota la religió catòlica. En canvi, la religió ortodoxa va per, diguéssim, com cases. La casa de l'església de Grècia.
Com el Harry Potter?
Pues, bàsicament, pues aniria així una mica encaminat.
Va per cases.
Hi ha l'església ortodoxa de Grècia, la de Sèrbia, i després està la de Rússia. I quan desapareix l'imperi bizantí, l'únic imperi o gran país o gran potència que té com a religió principal l'ortodòxia és Rússia. I Rússia es cataloga com ella mateixa com la tercera Roma, que és l'hereu de la segona Roma, que era l'imperi bizantí, que era l'hereu de la primera Roma, que era l'imperi romà, que s'acabava partint en dos. Per tant, és un país molt... té molts matisos i s'apropa molt a Occident a vegades i amb moltes altres s'allunya completament. És un oxímoron fet país.
Farem Roma un dia, m'agrada molt Roma també.
Sí, podríem...
No Itàlia,
Roma. L'imperi romà.
L'imperi romà, ho podríem fer. És que Itàlia, com així, o sigui, l'únic que té, semblant a l'imperi romà, és haver adherat el seu llenguatge del llatí i el llegat arquitectònic, que també el pots trobar aquí a la península.
Que els hi van deixar allà, perquè si no...
No té, que moltes coses no les té a veure. Té més a veure la península ibèrica amb l'imperi romà que potser Itàlia. A nivell de fer imperi...
Ja ens ho explicaràs, doncs, més profundament.
Carai, tu, quantes coses. És que és molta informació, de veritat, eh? S'ha d'estar molt atent en aquesta secció.
Sí.
En fi, haurem d'anar-ho deixant aquí. La gent de casa, recordeu que si mai heu de jugar al Trivial us busqueu un company com el Cuenca o el Preguntados. Cuenca, gràcies una setmana més per ser entre nosaltres. T'esperem d'aquí uns dies, a veure que no ens fallis.
A veure si anem tenint nom de secció.
A veure si anem pensant-hi.
Home, però el nom aquest a mi m'agrada.
Fins que arribi el Cuenca. Sí. Fàcil de dir, curt, senzill, sí. Fa context sobre la història. Si és que és perfecte.
O cuencamporani de contemporani.
Cuencantinople. I altres pensant, coses. Sí, anem-hi pensant. Si no, Cuenca, ens veiem aviat. Que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu.
Acabem aquest matí de dissabte amb una cosa que feia unes quantes setmanes que no fèiem, que és un cafè amb sal.
Però digo!
Special edition! I avui tenim aquí amb nosaltres l'Ivan, el Bernat i el Carles per fer un special edition bastoners. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
No tots els balls, de fet cap ball ha tingut un special edition al Cafè amb Sal. És un honor que heu de posar la biografia d'Instagram.
Farem.
Clar, hem participat al Cafè amb Sal, la tertúlia de bar preferida del món. Un saludo a tothom qui t'escolti. Bueno, feu el que vulgueu, no sé. En fi, estem aquí per molts motius, oi?
Per un resumit, per un, i és que plegueu.
Bueno, aviam, tampoc em deixis així de malament. tot va cap avall, jo ho estava pintant molt bé. Bones notícies, contingut diferent, no sé què. Bueno, fes, endavant.
El motiu és que plegueu, és un motiu trist.
Sí.
Com esteu, com ho porteu?
I maco.
I també. Maco, també, sí.
Pregunta'ns el dia 29 d'agost. Yeah. Ja tirem a veure com estem.
Allà sí que serà trist.
A veure, el
bo és que, clar, això ja ho veus a venir, vull dir, no és que et vingui de cop. Però llavors no sé si és bo dolent, això de veure-ho a venir de vegades,
Bueno, vull dir, al final, com que anem en grup, les penes tots junts i les alegries tots junts. Sí. No, bé, ja ho anem portant treballat.
El xulo és que també ho anem acabant a poc a poc, no? Ara estem fent la convocatòria, haurem d'estar als assajos, haurem de fer l'acte del relleu, vull dir que encara ens tornarem a vestir abans de la festa major, vull dir que bé, això jo crec que ajuda.
Què és l'acte del relleu?
això... El...
Doncs com bé diu el seu nom. Sí.
Com quan...
Dona pistes, eh?
I treu coses.
No, sempre s'ha fet, diguéssim, els dies previs a la festa major, és com un acte simbòlic en el qual la colla que ha estat ostentant el ball fins aleshores li passa el relleu a la següent colla. Llavors sortim les dues colles a fer una petita cercavila pel centre i d'aquesta manera és com que donem pas a la nova colla i ja ens jubilem definitivament.
El traspàs, oficialment.
Clar.
Donar les claus del cotxe nou.
Teniu nom com a colla o número o com va això?
Tenim número. Sí. La onzena colla.
Onzena, eh?
Nom és cert que no en tenim, ni ho hem parlat mai. I també és veritat que el tema del número porta certa controvèrsia.
Per què?
No estan ben comptats.
Què dius? Us heu descomptat?
No. És ben bé així, però les tres primeres colles hi ha qui ho considera una mateixa i hi ha qui ho considera tres. Per tant, certes persones consideren que som la tretzena i d'altres que som la onzena. I vam establir que érem la onzena.
Clar, perquè el 13 porta mala sort.
Sí, això també és veritat. Jo prefereixo ser la onzena que la tretzena.
Clar.
No, realment, és com ens ho van transmetre també la colla d'abans. Ells eren la desena colla, nosaltres som la onzena, i és com des de bastoners s'ha acabat llegint el que va passar els primers anys. A partir d'aquí hi ha gent que encara té ganes de treure o passejar...
Feta la llei, feta la trampa.
Els números.
Clar. I vosaltres recordeu el dia que vau entrar?
El dia que ens ho van dir, el dia que ens ho van dir.
A l'inici, quan ja hi éreu, que dius, oh, ha passat un temps, ho veig en perspectiva, què hem de fer?
Hòstia, sí, han passat uns anys ja.
Sí.
Amb la tonteria. Ha passat un Covid també pel mig.
Hòstia, no, però això marca molt.
És molt maco, al final et trobes allà pues, que no et coneixes amb tothom, amb molta gent sí, perquè al final això no deixa ser un poble, però és maco al principi, et vas fent a poc a poc, cada diumenge... És un dels baixos que al principi més assaja, perquè és difícil coordinar-ho tot. Et vas trobant, et vas fent a poc, i vas creixent, i al final, guaita, 29 d'agost i som-hi, capeta.
Capeta. Banyet, capeta.
Quants anys heu estat?
Set anys. Set festes... Bé, set festes majors no, perquè n'hi ha alguna que no hem ballat pel Covid, però set anys, sí.
2017, fins a...
Sis festes majors, no?
I, bueno, i després va haver-hi la del 2021,
Colés,
no, que va ser... Una mica així...
Massa.
Adaptada.
Vam fer els tres toms per la girada.
Sí. Que va ser un només al final.
Sí.
Oh, tot va menys, eh? A mica que aneu parlant, va menys.
No, estem millorant.
Eh? Ja ves. I una pregunta us faré ara, que no té res a veure, però ara que heu dit lo de... I veus que si passarà el temps no tindrem temps de parlar-ho tot. Ara que heu dit això de que, clar, ja sabeu, ja ho veieu a venir, no?, que això s'acaba, vosaltres què preferiríeu saber? Un moment, eh? El dia que us moriu o la manera en què moriu? És que jo això ho penso moltes vegades. I us dic la meva opinió per veure si us inspiro. Jo abans pensava que preferia saber el com, perquè així no tindria el dia abans de morir aquella angoixa que et deu agafar el dia abans de morir. Però si ho saps, pots fer una festa per celebrar-ho, et pots acomiadar de les persones. M'esteu entenent?
És que el com pot passar en qualsevol moment i llavors l'angoixa prèvia la pots tenir cada dia.
No, perquè, per exemple, si el com és menjat per un lleó, difícilment jo aniré per la Rambla preocupada. No m'acostumen a haver-hi.
No pots
saber
com és el com.
Clar, si el com és atropellada per un bus urbà... Llavors, clar...
Et mudes al camp, perquè és que...
I és per aquest motiu que a dia d'avui encara no sé com prefereixo...
Jo el dia, clarament.
I fer una festa i acomiadar-te de la gent i així, no?
Sí.
No, jo el com.
Jo també, per trencar una miqueta la línia.
El com?
Jo el com, sí.
I viure amb aquesta angoixa de no saber si ara m'atropellarà un bus urbà o em menjarà un lleó.
Sí, és l'essència de la vida.
No? Sí, és que és emocionant. Sí, és que al final busquem aventura.
És que si no, què? Vas comptant els dies que et queden fins al dia X. Passes fatal, no?
Ja, jo vaig veure una noia al TikTok que tenia un calendari damunt del llit i llavors eren requadres per cada dia de la seva vida. I llavors anava per edat, en plan, doncs posava un any. I llavors tots els requadres, en plan, 365 requadres, dos anys i així, i cada dia feia una creu. Llavors crec que arribava fins als 100. I llavors veies en perspectiva...
Quines ganes.
I diu que això la motivava a agafar-se la vida més aventura, més reptes, a veure-ho tot diferent. No, des de l'oeu que ho veus diferent. Negre i fosc. Bueno, va, deixem-ho.
Bernat, com a quan?
Ai, sí.
Jo, quan? El com, és igual.
És del meu team.
Sí.
Farem una festa. Oh, però no. Clar, però potser no hi pots anar perquè potser estàs mort.
No la faig el dia abans, si sé quan ha de ser.
No, la seva dic. Bueno, és igual. Anem a parlar del que venim a parlar, sí, que ja ho estaves
tornem
explicant.
I ara us anava a fer una pregunta, ja no me'n recordo. Bueno, passem a convocatòria. Què busqueu? Què mirareu? Què, no sé, quines necessitats té el ball?
Busquem l'ovell millor de cada casa.
Ah, no? I fins aquí la tertúlia.
Jo no m'he presentat, doncs.
Fàcil. Bueno, clar, el tema ex.
No? Ex-balladors, no, és complicat.
Bueno, busquem gent jove, sobretot.
Amb ganes.
Moltes.
No sé de què, però amb ganes.
Que sàpiguen que una miqueta de mal es faran. Per
això està bé, Coliseu, sí, sí. És que
i sobretot amb, bueno, compromís, no? Perquè no és una cosa de ho provo i ho deixo, doncs la juguem per ells, però, hòstia, no? que fins al final, com nosaltres, tots junts. Clar.
Jo crec que una cosa maca de la nostra colla és que vam entrar tots 14 i marxem els mateixos 14. I si podem aconseguir això amb la nova colla, jo crec que hem encertat.
És l'objectiu, sí. No? Que funcioni la nova colla i que aguantin tots els anys que estiguin.
Dit això, sense pressió, si la nova colla en cert moment ha de fer
si
algun,
no
algun canvi que faci, però que és xulo realment poder trobar un grup que se sàpiga cohesionar i que pugui aguantar-te tota la el que duri la colla. Vaja.
I com ho triareu? Perquè no és sorteig. Jo, Panderetes, al final era sorteig i au. Però vosaltres és una mica dit.
Necessitem habilitats.
No, ha dit no. Ha dit no.
S'ha trencat amb això.
S'ha trencat. Fareu sorteig?
Noves tendències,
no.
Tampoc.
No. Farem una mica un càsting.
Més actualitzat, més actualitzat.
Ah. Un càsting acaba sent edit.
No, és modern.
El que hem intentat fer és intentar ser el més justos possibles o el... almenys que tothom qui es presenti amb la màxima igualtat d'oportunitats i buscar, doncs, amb el que nosaltres creiem que cada persona ens pot aportar o ens agradaria que portés a la colla, doncs buscar fer diferents proves i diferents etapes on puguem valorar el que ens pot aportar aquella persona. O sigui, al final anirà una mica com una mica d'examen, no? Com mirar a veure què...
Com llegia l'altre dia al Twitter, quan vam publicar com ho fèiem, més o menys, unes oposicions. Més o menys.
El cos de bastoners de Vilafranca al Penedès.
Sí.
Així bueno. És. Jo crec que ens vam idear un perfil de persones que volíem a la colla, en quant a l'edat, en quant a el que ha viscut o el que ha participat en les entitats de Vilafranca i d'altres coses, i el que hem fet és idear unes bases amb molta feina darrere, perquè han sigut unes bases molt complexes i que encara diumenge retocava alguna cosa i ves que demà no s'acabi fent o avui mateix durant la convocatòria. I això serveix per tal de buscar una igualtat en l'oportunitat de la gent. Que no vingui algú que perquè hagi ballat de petit o perquè és de Vilafranca i ha nascut aquí o perquè viu a no sé on, tingui més dret que un altre.
Sí, això em semblava important al final perquè també vam fer una mica de reflexió que jo crec que hi ha part de la societat vilafranquina que acaba pensant que els balls són una cosa molt tancada, que és molt difícil accedir-hi.
Ah, sí? Tu què?
Crec que no estic desvetllant cap sorpresa dient això. Sí. Llavors, una mica el que volíem transmetre amb aquestes bases és, ostres, animeu-vos, apunteu-vos, tots partiu del mateix punt, i això ha d'estar, o sigui, al final és cultura popular del poble, per tant, tothom hi ha de poder accedir, i jo crec que és la màxima nostra, és buscar la gent que estarà més implicada i que podrà portar més al ball, més enllà de quina sigui, diguéssim, el seu currículum vital o la seva posició a la vida.
També ho heu enfocat molt en perspectiva de gènere. Per què?
Clar, jo crec que també és un altre, jo crec que és un altre tema que se'n podria parlar molt de com es tracta el gènere a la festa major. Molts balls crec que ja també fan les seves reflexions. En el cas del nostre ball, crec que era molt evident, no? O sigui, fa el 2002, si no ho dic malament, va entrar per primera vegada una dona a la colla. En la nostra colla n'hem tingut dues de meravelloses, però tot i així són una minoria molt aplastant. O sigui, són dues dones de 14 membres que estem al ball. Llavors, aquí nosaltres el que volem una mica, no?, és fer una mica un canvi, també en positiu, ostres... També, no? O sigui, sí, a vegades ho parlem, a petits, clar, quantes noies tenim a petits?
O sigui, per exemple, Carles i jo, que molts dies coincidíem amb petits, i ho parlàvem, era, ostres, som un ball que tenim com una transformació, que tenim moltes noies petites, i, bueno, que nosaltres els hi fèiem de profes monitors, com ho vulgueu dir, i arribem a grans i, hòstia, no es presentaven, saps? I això és trist, o sigui, al final hem de representar el que som com a poble, o com a comarca, o com a... ja, el que sigui. Al final és un ball de tots, i... hòstia, hem d'anar cap aquí, no podem anar cap a la tele en blanc i negre, saps? Hem d'anar cap on toca. I al final, pues, teníem com l'oportunitat de fer-ho i és el que farem. No, tampoc farem una bajanada, però és que no es pot fer d'una altra manera.
També com a concepció del ball, jo crec que tothom o molta gent el veu com un ball típicament masculí ja des de fa anys enrere s'està canviant i el que volem fer és continuar aquest canvi i fins i tot augmentar-lo, no? És a dir, que no es vegi com algo típicament masculí en el qual els nens i moltes nenes que segueixen ballant de petites no puguin veure aspiracions a ballar de grans, perquè diuen, no, potser ballen els nois, o potser no accepten les noies, o potser... I en això volem trencar aquesta línia, sí, intentar obrir-ho a tothom.
És que no és que l'hem trencat, és que no existeix aquesta línia. O sigui, tal com ho hem plantejat, no hi ha cap mena de discriminació... Bueno, discriminació, sí, no sé, d'ítem que es pugui valorar.
Bueno, al final és això, és un ball que destaca molt per això, per la força, per aquest component més atlètic, per anar molt ràpid, i això jo crec que tradicionalment ho hem associat al gènere masculí, i el que intentem amb aquestes bases i el que hem treballat molt per dir, ostres, volem valorar les persones, i això realment no té res a veure amb el gènere, poden ballar molt bé independentment de quin gènere tinguin. Per tant, hem volgut desvincular moltíssim doncs la... concebre que l'home o el masculí és el que estem buscant. No, estem buscant una persona que pugui ballar bastoners molt bé, sí. I dintre d'aquí necessitem que la següent colla tingui una altra imatge, no? Perquè al final, no sé, com a anècdota, no? Alguna vegada fem sortides i no sempre podem ser tots 14. De seguida, si dues noies fallen, no? Es veu com un ball tot masculí, i això sorprèn molt anant a fora, i ens ho han comentat. Sí, o sigui, crec que donem una imatge que està molt lluny de la societat, del moment, i que és el moment i l'oportunitat per trencar-ho. I a partir d'aquí, tant de bo, en un futur, les coses siguin molt normalitzades i s'hi accedeixi indistintament home, dona o altres tipus de gènere. Però ara crec que sí que és la nostra feina, ostres, doncs fer possible aquest canvi, i jo crec que de cara endavant la cosa ja anirà més normalitzada i rodada. Sí.
Busqueu la paritat? O sigui, l'objectiu és la paritat o com vingui?
No. Jo crec que una cosa bonica també de bastoners és que s'allunya d'altres balls de la Festa Major que són molt parelletes, que per això dic que tema de gènere tots els balls tenen per tocar-ne. Sí. Però
bueno, crec que...
Bueno, segur que també n'heu parlat, no? Clar. Però el guai de bastoners és que no estem parlant del noi i la noia que estan de parelleta, no? O sigui, són bastoners, bastoneres, és igual. No, el component de gènere no hi entra en cap moment ni en el vestuari, ni en les coreografies, sí, ni en res. Per tant, a mi no m'agradaria que fos 7 i 7, diguéssim, perquè crec que el guai de bastoners és que pot transcendir el gènere.
Clar, o sigui que...
Indiferent.
Que un any surti 6 i 7, que un any surti 7 i 6, i si un any ha de sortir 4 i 10 i el següent 10 i 4, surti 10 i 4. No? Vull dir...
Perquè amb els petits heu dit que sí que estava més repartit?
De fet, tenim moltes noies a petits, però no sé, suposo que per el que sigui, escoles o com s'apuntin ara, bueno, dic escoles, jo quan em tocava mirar via escola, venen moltes noies, quasi més que noies. Bueno, nenes i nens, després hi ha els més grandets de petits, noies i nois. En venen moltes, i ho fan molt bé, i amb molta força. I em pugen fort, o sigui, no...
És que em sorprèn més que res perquè els referents que estan tenint, vull dir, són masculins, no? I al final tu el que busques és un referent per poder sentir-te identificat i anar-hi, no sé què, llavors em sorprèn que tot i així...
Sí, per això poder, pues, l'Eva amb l'anterior colla o les altres noies, com l'Anna o qui fos, pues, van trencar aquestes barreres i en el nostre cas, pues, la Míriam Penell i la Laura Lozano, pues, ho han acabat de sentar i al final la base és sòlida i no només venen noies de petites, eh? També ve, pues, noies del Xamba, venen noies de tot arreu, miren els qüestionaris i hi ha moltes noies i és com ha de ser.
L'important és que ara arribi a la colla gran. Clar. Diguéssim que això també passa molt a la societat, que a la base veiem moltes noies o... Clar. Qui estudia majoritàriament solen ser noies i després quan arribem cap dalt no ens les trobem. Doncs això és el que... Això és el que ara hem de venir a trencar i tant de bo, tal com està anant la convocatòria, puguem fer un canvi de rumb.
Molt bé. Que guai. Tinc un altre dubte. No té res a veure amb això. Bueno, però ara és el moment. Què passa si dels 14 que sou seran un no pot més?
Bueno, pues,
com... Què s'ha de fer en aquest cas?
No, vull dir...
Poder és molt més fàcil, eh?, del que jo m'està semblant.
No pot més, en quin sentit? Perquè
me'n vaig a viure
vida...
fora. Exacte.
Sí,
sí.
No,
no pot
això
més.
Passat,
sí,
això ha passat a les colles anteriors. A la nostra...
A la nostra no, precisament.
No ha passat, justament, però en l'anterior va passar diverses vegades.
I llavors això com es solventa?
Es fa una altra convocatòria per a aquella figura, per a aquella persona que ha hagut de marxar. Ah. O així s'ha fet fins ara. No sé, a partir d'ara...
Sí, bueno, clar, al final nosaltres donem... Ho deia abans, les claus del cotxe, com el portin, no? Però, o sigui, abans ho feien així. O sigui, clar, al final és molt difícil, tothom vol estar entregat des del principi, però, hòstia, si et surt una oportunitat de feina fora, per exemple, no? Pues ells ja s'ho gestionen, s'ho porten.
De fet, una de les preguntes, una de les coses que busquem és, o que intentem indagar, és com es veu les persones que es presenten d'aquí uns anys.
Clar, quines aspiracions teniu? Clar. Perquè, clar,
quin projecte
i
hi ha?
I no és perquè clar. Condicioni, o sí, no? Però no és no. perquè condicioni de manera directa, sinó per saber si aquella persona té la idea de marxar a viure fora i és incompatible amb poder ballar un ball de festa major. I no només perquè no és durant la festa major, és que un ball de festa major implica tot l'any. Hi ha molta feina. Hi ha molta feina el 3 de gener i el 29 d'agost. I això s'ha de deixar clar a tota la gent que es presenti.
Mm. Bueno, i al final també, pues, que és, hòstia, és xulo, és un dels últims balls que queda, si no crec que l'últim ja que funciona per colles. Vull dir, és una cosa que ens fa una miqueta especials, no? Vull dir, que ho guardin, hòstia.
Quants anys d'història teniu? Ho sabeu?
Mira, primera referència és 1771, si ara no dic malament.
1771. Sí,
sí. Crec que ho estic dient bé.
Els primers balls de Vilafranca.
El que vam celebrar fa un parell d'anys era el 80è aniversari, o sigui, ara tenim 82, 82. Que és de la recuperació sí. del
ball. Ah, no, va dir, no sé si ho heu acabat sí, de comptar bé.
1942.
És que els tres primers anys no compten. Ja,
és que els tres primers anys s'ajunten a separen, després sí, hi van passar coses pel mig. I...
No. Vale, vale. Tenim aquests dos aniversaris que molts balls els hi passa, de les primeres referències i després de quan es va recuperar, de quan es va recuperar ball.
Molt bé. Doncs després d'aquesta cronologia que hem fet, se'ns està tirant el temps a sobre, però abans de marxar volia que féssim una mica de que fem salt, que ve ser que la gent que ve, les tertulianes i els tertulians, ens donen recomanacions o sorpreses d'alguna cosa a la vida. Llavors, aprofitant el context, ens podeu dir alguna sorpresa o alguna recomanació en quant a ball de bastoners, per exemple?
Algo que us hagi sorprès del ball, de formar part...
Tots alhora o... no, perquè llavors no se sap fer.
Jo arrenco, cap problema. Vinga. Mira, jo no ho esperava, a mi em va sorprendre molt... I em va agradar molt, si ho vaig trobar molt especial, ballar el primer Sant Fèlix. Tots els Sant Fèlix a la tarda. Però el primer, sobretot, ho vaig trobar molt diferent. I després, quan vam fer els actes que comentava el Carles del 80è, i es va ajuntar totes les colles de bastoners de Vilafranca. Per mi això, hòstia, doncs... Dir, al final hi havia gent molt gran ballant allà.
Sí, és que jo, sí. A mi em va tocar anar a gravar aquesta notícia. Me'n recordo de gravar pobres uns senyors grans i després deixar de gravar perquè ja havien sortit els senyors grans. I dic, ah, no, és que no paren de sortir senyors grans, potser no són els mateixos que jo havia gravat. Clar, és que estem parlant de molts anys i de molts senyors.
Sí.
Va ser molt xulo. Teniu més sorpreses?
Jo com a sorpresa, que potser no m'esperava tant, és que quan entres en un ball te n'adones de tot el que... porta de tradició, de petites coses que s'han anat fent, de coses que han anat passant de colla en colla, no? De petites tradicions. Doncs els bastoners sempre fan això tal dia o van a fer... Doncs aquestes coses crec que són molt xules que de fora no es veuen i quan entres a formar part del ball veus aquestes dinàmiques que són molt guais d'agradar i després de transmetre.
Ivan?
Jo no sé si és una sorpresa, però la festa major, la gent de Vilafranca, del Penedès, la viu molt. I no m'hagués imaginat mai, en el moment d'entrar, com l'arribes a viure. I et puc dir que és una manera molt més intensa, molta més energia. També la sensació nostra de colla, de tots units, durant aquests anys.
Clar,
ha sigut una sensació molt, molt, molt gratificant. I una altra cosa que m'ha sorprès és poder mantenir tot el bon rotllo amb aquesta colla des del primer dia fins a l'últim, no? I esperem que el puguem mantenir per molts anys més.
I recomanació?
No, es dona temps a fer tantes coses.
Anava a dir...
Entrar al ball. Entrar al ball i ballar a la festa major.
Que ballin bastons i s'ho passin bé i ja està.
Pensava que una sorpresa seria que us feu més mal del que us pensàveu, però ui, que això ho ja ho teniu molt assumit. Això ja ve d'abans.
Això...
Sorpresa és que et pots obrir la cella a part de trencar-te els dits, que això jo no ho sabia i també m'ha passat.
Sí. Tu t'has obert la cella?
I l'Ivan també.
Tu també?
Mira que jo tinc el cap gros i no,
Oh, però
a vegades passa.
A més... Per tu mateix no, ha sigut l'altre, representa.
Sí, no, Bernat?
Ah, tu!
Va,
amb el Carles crec que no.
Ell
no. Crec que no et vaig obrir la cella, però ara no me'n recordo.
Vull dir, passa.
Clar.
Jo tinc el dit també que ja no tornen a puesto, però no passa res. Vull dir,
però ja aneu a la convocatòria igualment.
Clar, això no. Coses...
Havíeu ballat de petits, tots tres?
Bastoners no, però bastoners sí, no. Havia ballat no? Tota la vida de petits. Sí,
vale.
Sí.
Jo altres balls sí, però bastoners no.
Que curiós, eh?
Jo res.
Que guai.
Sí, des de l'au. En fi, ho haurem d'anar deixant aquí. No sé si voleu afegir alguna cosa. No, ja està tot dit, tot fet.
No us podeu apuntar a la convocatòria ja, no, perquè el formulari està tancat, oi?
Sí,
exactament.
Bueno, doncs us desitgem que vagi molt bé aquesta convocatòria. Si voleu més endavant podeu tornar i ens fer un...
El traspàs. Un...
Ai, fem no sé què de relleu.
Això, com era?
L'acte del relleu.
L'acte de relleu.
Farem la tertúlia de relleu, així per donar-li context.
Estupend.
Special day.
Special edition. Gràcies, nois. Ens veiem aviat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu,
gràcies. Adéu.
El moment més trist, el moment més escandalós, on més plors se senten i més... És que s'acaba el programa i ja sento... No! Que segueixin, que no pari la diversió. No parem de rebre missatges. No, no, seguim. Doncs arriba el moment d'acomiadar-nos del programa d'avui dissabte, després d'haver fet aquest special edition de tertúlia de bar preferida del programa.
Festa majorenca, per ser març.
És per anar fent...
A partir de març ja es pot parlar de festa major.
Ai, és que ja quina està. Mania que tenim els ja vilafranquins, eh? Que pesats, que si el comptador, que si no sé què, ja està bé, anem-ho superant. En fi, doncs, com deia, hem arribat al moment més trist del programa i, en conseqüència, al final d'aquesta bonica jornada matinal. Així que no patiu, que demà, diumenge, tornem amb més i millor, amb més contingut, segurament el mateix que sempre, però de dies diferents, perquè això també va canviant i anem fent rodatge.
Som gent de tradició.
Tornem demà al mateix lloc i a la mateixa hora. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.